La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
4 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ja saps que m'agrada molt allò de plantar fora la pantalla, eh? Avui, com no hi hagi sostre...
Avui diluviant.
Ho tindrem una mica mullat, tot
exacte.
Això. De seguida ens portes el teu top 5 i la teva pel·lícula relacionada amb la notícia de la setmana. Abans, però, vens del Festival de Sitges.
Sí, de dos dies, avui és el segon,
sí.
Una gran marató.
Com estaran, això?
Estan anant molt bé,
sí?
La veritat. O sigui, estan a venir petites sorpreses. Algunes eren esperades, com ahir amb en Jaume Balagueró, que va estrenar Venus, que avui es tornava a passar.
Que va estrenar, fet, al festival mateix, eh?
Sí, al festival. Uh-huh. Va obrir, bàsicament.
Molt aplaudida, no?
I va ser molt aplaudida. També és una mica això, la retrobada també amb ell. Fa 15 anys que va estrenar Rec, també al Festival de Sitges. També s'entén una mica el festival aquest any com el deixar enrere els fantasmes una mica de la pandèmia. Ja no hi ha tantes restriccions, bueno, no hi ha restriccions entre cometes, i vulguis o no, aquell retrobament amb el públic, perquè és la màgia una mica entre cometes de Sitges, allò, els aplaudiments, els crits, les rialles, una mica aquesta interacció, i no tant el fet de festival com per la premsa i fins i tot aquestes coses més institucionals, i hi ha una perspectiva molt bona per aquest any, allò de dir, potser farem algun rècord, potser hi hauran petites coses que dèiem, no ens ho esperàvem, i guanyen coses, o altres que dèiem, seran boníssimes, i no acaben sent...
Ara ens deies, però va, quedem-nos amb aquest bon gust de boca, ens deies Jaume Balagueró, que ha tornat el Jaume Balagueró de Rec?
El de Rec és molt difícil, i ell també fuig, no de manera directa, però jo crec que d'una manera indirecta, perquè allò és com una càtedra de l'horror així modern i més a nivell europeu, entre cometes, perquè és una cosa com molt d'autor. Sí que torna més al Balagueró desinhibit, aquell que potser no li va sortir tan bé a un Rec 3, la 4, estarem tots d'acord que era bastant...
Aquella a la boda, diguem-ne.
Sí, poc desitjable, jo. Però sí, aquell punt de fer un horror que tens moments de comèdia, altres que és més thriller, intenta tocar molts pals, li surt bé, té com a vegades buits de guió, que la gent que la vagi a veure ho notarà, però és més el... pujar-te a l'atracció del Balagueró i gaudir-ho, perquè al final és això. O sigui, no té per què ser totes les pel·lícules de terror, aquelles coses que han de fer pensar, que és una mica el que es porta ara als grans directors nous, l'Ari Aster, el Robert Eggers, que tot ha de ser simbòlic, i el símbol ha de tenir un objectiu, i aquest objectiu està lligat amb alguna trama.
Senyales,
si et passa alguna cosa allà, és terror, què més dona? O sigui, empaqueta tus coses i surt cap endavant. I aquesta és una mica també la gràcia, i si entraves, i jo hi vaig entrar, i la majoria dels crítics hi vam entrar molt fort, t'ho passes molt bé.
Ara parlàvem de Jaume Balagueró, no sé si segur que sí, has pogut veure més coses. Quins plats forts tenim aquest
any? En tenim diversos. Per mi, encara que sempre hi ha les grans perles, entre cometes, perquè el Balagueró mateix ho va dir, en plan, recomanar com petites coses de Sitges és molt difícil, perquè al final és anar allà i experimentar una mica, perquè grans noms en tenim. Per mi, la que jo desitjo més, perquè jo del terror no en sóc tan expert, però Rodrigo Sorogoyen presenta Asbestas aquí a Sitges, que és la primera vegada que la presenta a Catalunya, entre cometes, i hi ha obra per la temporada de les estrenes a sales. I clar, perquè aquest és com el gran nom, però clar, és que trobes, per exemple, produccions com la Cerdita, que és una producció catalana i també espanyola, i que té com molt bones crítiques per les poques gents que les ha vist. Hunt, que és la coreana que presenta l'actor del Juego del Calamar, sí. que és el director que avui mateix l'estava presentant, no sé, o avui, per exemple, que he pogut veure la de Mantícora del Carlos Bermud, que feia 4 anys que no estrenava pel·lícula, i ha sigut una d'aquelles experiències de sala de cinema de Sitges que sacseja una mica el festival, perquè és molt difícil tenir una sala de Sitges callada gairebé 2 hores.
Déu-n'hi-do.
Perquè ja sempre hi ha alguna reacció, algú s'aixeca, o algú critica, algú fot un crit, qualsevol cosa. I durant gairebé les 2 hores, fins que no arribes als punts finals de clímax, la gent, però allò el petit murmuri, allò com, estem veient això, estem veient l'altre. I aquestes coses molen tornar-hi una mica. I el Bermud sempre se l'ha d'anar a veure.
Ara em comentaves aquesta pel·lícula que ha portat a Sorogoyen per primer cop a Catalunya a presentar-la, Asbestas. Si no m'equivoco, és aquesta la que havia d'anar als Oscars,
sí,
en comptes
del Carràs. Sí, estava competint amb el Carràs i Cinco Lobitos, la de la Laia Costa, que era la, l'Asbestas és l'última que faltava per estrenar una mica, entre cometes, al públic general, perquè les altres dues ja han sortit de cartellera, fins i tot.
Ara sí, va, comentat tot el que està donant de si aquest festival de cinema de Sitges, anem cap al top 5 de la setmana. Que ens portes avui?
Que la setmana passada ja vam discutir una mica així, que són aquestes petites coses del directe de la ràdio, fora de micros, el fenomen que havia amb la pel·lícula de Blonde, el sí. fenomen un altre cop de Marilyn Monroe, tota la polèmica i la crítica furibunda, bastant, bastant raonable, i estàvem d'acord en això, sí. de l'enfocament de com el director i guionista, l'Andrew Dominik, havia tingut sobre la figura de l'actriu, cantant, celebrity, com li vulguem dir. Uh-huh. Llavors era aquest, a mi em va remoure una mica el cap el fet de que en els últims anys hem vist molt aquesta perspectiva de grans biòpics, que són allò, pel·lícules biogràfiques, de dones poderoses o dones importants o dones icòniques, uh-huh. des d'una perspectiva sempre com des del terra, des del fang, des del
superdrama,
pitjor, sí, des del racó més obscur, i mai que hi hagi algun moment d'il·luminació de la protagonista, uh-huh. ni tampoc... O centrar-se només en el període concret de la seva vida, en què és el pitjor. És que sempre em venia al cap la Judy Garland de René Zellweger, uh-huh. que van als Oscars. Clar, era com en plan... Per què de la Judy Garland agafes aquell tros tan funest i tan... que està perdudíssima, està alcoholitzada, etc. I llavors vaig dir, donem-li la volta. Perquè el punt és que hi ha pel·lícules sobre dones importants i conegudes i històriques molt bones, fetes en la modernitat. Últimament estem portant molt coses així, perquè també s'ha de reivindicar una mica i trencar els clichés. I crec que hi han 5, hi han algunes més, però que també és la meva tria personal, i n'hi han 5 que en destaquen bastant.
De seguida entrem en aquesta tria. Mentre parlaves de Blonde, d'aquest biòpic de Marilyn Monroe, pensava, no sé si pot ser la primera vegada que guanyi una actriu un paper, com Ana de Armas, que el borda, amb la crítica a favor de la seva actuació, però en contra de la pel·lícula.
Pot ser. Em venia una mica al cap, potser, la Zellweger va ser amb Judy, també va haver aquest punt, però clar, el fet de que com aquell punt més de cinema dins del cinema els agrada molt en els Oscars, aquí potser no juga tant en això, perquè no t'explica un moment fatídic seu personal dins de l'aspecte professional, perquè al final era jo, les últimes actuacions que feia Garland, crec que era Broadway, que era una cosa esperpèntica. Aquí s'entra directament a la vida privada, i a més des de la base que dèiem, que potser molta gent no ho sabia fins que no n'hagi llegit una mica, però és que està inventat, és que no és veritat, no és contrastable el fet de totes les coses que surten a la pel·lícula. Sí que les interaccions segurament amb certs personatges existeixen i van existir, però no es coneixen detalls, i la base de l'Andrew Dominik en el guió és, pues, això, una obra d'una autora que va decidir fer el que li donava la gana. Llavors és molt difícil trobar un paral·lelisme. Sí que ha passat més en pel·lícules que la crítica estava molt dividida o que amb el pas del temps ha anat caient. O sigui, recordo molt Shakespeare in Love, que va ser una vergonya, aquella, la victòria aquella...
Pastelón,
Sí, però és que estava competint amb me'n recordo, crec que era amb el soldat Ryan, i llavors era com... És que, mare de Déu, sí. Però que tu vulguis com arriscar algun moment i donar-li algun guió, donar-li... Però és que va guanyar la pel·lícula, va guanyar tot, i estava nominada també la Gwyneth Paltrow. És que era com... Però per què? I crec que ens hauríem d'anar això 20 anys enrere. O sigui, que és moment crític.
Va, anem a aquest top 5. La cinquena que has triat és...
Zero Dark Thirty.
¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden?
Sí.
¿Qué parte te convence?
Su confianza.
Si tienes razón, el mundo entero querrá apuntarse.
Jamás le encontrarán.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Jamás le encontrarán.
Intensa. És la... que aquí la vam traduir al castellà, que és aquestes coses magnífiques de la traducció dels títols, de La noche más oscura,
sí.
que és la pel·lícula del 2012 de Catherine Bigelow, que t'explica la història de com els serveis secrets i els Navy Seals dels Estats Units troben i cacen Osama Bin Laden al Pakistan. Llavors, clar, sempre s'havia vist des d'una perspectiva molt més militar, molt més, això, testosterònica...
Una americanada, vaja.
Exacte, les forces armades dels Estats Units, i darrere existeix la història real d'una gent de la CIA que va dedicar tots els seus esforços durant gairebé una dècada, des de, no tant una dècada, però des de que ja estava feta la guerra d'Afganistan 2006-2007, a trobar i intentar caçar Osama Bin Laden, que va ser durant una dècada l'home més buscat del planeta. Llavors, quina és un punt la màgia de... Per què ho portem com a història biogràfica? Sí que està, no està centrada exclusivament en ella, però és aquell punt de és molt interessant, i sobretot el guió de la Catherine Bigelow, amb el Mark Ball, que és un periodista dels Estats Units que ha fet diverses pel·lícules, com Tierra Hostil, sempre ha buscat molt aquest punt de Pròxim Orient militar-polític. I en aquesta pel·lícula interessa moltíssim el fet de com és ell el vector perquè tot acabi passant. Que sí, evidentment, si els Navy Seals no estan preparats com estan preparats, i a part, mireu l'escena d'acció de com entren al conglomerat aquell d'edificis que tenia Bin Laden i com està d'haver recreat.
Exacte, és molt, això t'anava a dir, és molt real.
És realista, i sobretot molta gent ho deia, els sons, el com es fuig d'aquells
clichés de Hollywood. Recordo que quan va sortir la pel·li, si no em recordo malament, Víctor, era aquesta... Si no recordo malament era aquesta, que al principi de començar a veure-la, els primers espectadors deien, però no hi ha imatges reals aquí insertades, i no.
No, és real.
Gravat.
Perquè passava en Islamabad també, perquè ho van gravar en altres més zones de Pakistan, també en zones de nord d'Afganistan, i Guantánamo també sortia, i era aquell punt també, el punt crític. Contra les primeres pel·lícules, entre cometes, que ja entraven fort el fet de criticar les polítiques repressives, torturadores dels Estats Units. I és allò que deia, no? La Jessica Chastain, que és l'actriu que interpreta aquesta agent, que li dona el nom de Maya, però no és el seu real, per això és un punt biogràfic, entre cometes, però sí que tot el que fa ella és real, contrastat, a més, per les agències i per les comissions d'investigació. I és molt interessant veure com, sí, ella no entra, ella no dona les indicacions perquè hi ha tots els estaments militars i les forces d'intel·ligència, però és que sense la seva feina exclusiva no hagués funcionat res. Llavors, clar, sí, aquell punt de dir gràcies a ella funciona, clar, és una història interessant trobat en una cosa que està molt mastegada a Hollywood.
La trobem a plataformes?
No, aquesta sí que s'haurà de buscar el killer, però la pots trobar a Rakuten, Apple i Google, que al final, bueno, pagava una miqueta per una pel·lícula, tampoc està pagant.
Anem a la quarta, va.
Acció!
Lucy, estoy en casa. ¿Y por qué esto sale ahora?
Lucy Ball amenaza nuestro estilo de vida.
¿El FBI tiene algún caso abierto contra Lucy?
Ayúdame a salvar mi matrimonio.
¿Cuántas veces tengo que decirte dónde estaba y lo que estaba haciendo?
Vas a tener que explicarlo.
¿Estás de guasa?
Soy Lucille Ball. Si estoy de guasa, se nota. La cosa se nos va de madre.
¡Qué locura!
¿Me has engañado con otra mujer?
¡Se lo han inventado!
¿Y si me abuchean?
Si te abuchean, se acabó.
Mira, ara... volia deixar que parlessin i que parlessin molt perquè, clar, m'has portat un dels creadors d'històries que està... en el meu pedestal, eh? Aaron Sorkin.
És el millor, segurament, en aquest sentit. Se'l pot criticar per moltes coses, tant com les seves perspectives polítiques o els seus ideals,
el
que tu vulguis, però en l'elegància del guió i en l'execució de les pel·lícules és indiscutible que és un dels millors, perquè Bing de Ricardos, aquesta pel·lícula que és exclusiva produïda per Amazon Prime, o sigui, la podeu trobar a les plataformes, t'explica la història concreta d'una setmana de l'actriu Lucille Ball, que potser molta gent, sobretot les meves generacions, no els coneixien absolutament res. Era una actriu que durant la dècada dels anys 60 feia la sèrie més vista de tots els Estats Units, però no a nivell més vista com ara Elite o aquestes coses o La Casa de Papel, no. 60 milions de persones cada
tots
dia.
Tots els Estats Units davant de la...
Pràcticament es parava el país per veure els seus capítols, que eren sketches d'aquell humor molt blanc d'aquella època, perquè és que si no et valien doncs els de la comissió d'ells i et deien, noi, t'hem tancat el programa. Llavors és la història de com ella, durant una setmana de producció de la sèrie, li surt un escàndol, entre cometes, polític, en el qual publiquen una història en el qual ella... de manera presumpta, hauria votat el Partit Comunista feia uns 30 anys.
En aquells Estats Units.
Llavors, és una mica com... ella...
estava dient en aquells Estats Units i m'estava pensant... Bé, i ara
bueno,
també.
Fot 3 anys, o sigui, més o menys, en aquest sentit. I és la seva història en aquest context polític, en aquest context de la televisió, en el context també per als patrocinadors, que hi haurà molta gent que fliparà, però el màxim patrocinador és una empresa de tabac. I el context de la seva relació matrimonial amb Desi Arnaz, que era un actor exiliat de Cuba, que l'interpreta Javier Bardem, qui millor per interpretar-lo que Javier Bardem, I reivindico molt la pel·lícula perquè és allò que dèiem d'Anna d'Armes amb Blond, que només trobaven els moments obscurs. A Lucille Ball la veiem trencada moltes vegades, la veiem com la majoria dels homes que té al seu voltant la intenten arraconar o la intenten destruir o assimilar coses sobre ella que no són veritat, i és com l'evolució d'ella mateixa, el seu poder, no tant en fet d'empoderament, sinó adonar-se'n que el món se li està venint a sobre, però i què? Soc Lucille Ball, entre cometes, aquí he fet un eslògan, però és una mica el leitmotiv de la pel·lícula. Clar, t'ho desenvolupen el fet de com ella va lluitar i va guanyar, entre cometes, però bueno, això es pot veure fàcilment, tots aquests petits eslabons dels problemes que tenia en aquella setmana. I clar, no hi ha ningú millor que Aaron Sorkin que fer-te un període de temps molt concret i donar-te tota la categoria de guió i de diàlegs i de situacions entre personatges tan bona com ell.
Clar, jo crec que a Aaron Sorkin no li passa, però ara es parlaves d'això, no? De que alguns biòpics, sobretot en personatges femenins, volen posar en contradicció la gent que ho veu, no? Sí. El patriarcat que estem vivint al 2022, no? Però la història a vegades se'ls gira en contra, precisament per massa drama, no?
Exacte. I a l'Aaron Sorkin se l'ha criticat a vegades per com ha tractat certs personatges femenins. Jo no hi estic d'acord, sí que algunes escenes, recordarem que és el creador de La Bèstia de la Casa Blanca, algunes escenes les podria haver enfocat diferent, o perquè va triar un personatge femení perquè fos l'idiota, perquè respongués una pregunta que et venia de pe de guió d'un home, el que tu vulguis. En el còmput global, això no es produeix en aquest sentit. Llavors, per això, aquest enfocament que diem de Lucille Ball és molt bo en aquest sentit, perquè sí, que la veus patir potser al nivell com en algunes escenes més light de Blond, però és que no acaba tenint aquell resultat, i sobretot la mirada és completament diferent. O sigui, el punt central és ella, és a dir, Nicole Kidman, que és la que fa Lucille Ball a Blond, no és ella, són els problemes que l'envolten a ella i veure com se la mengen. Llavors, clar, sí, has perdut la mirada amb la protagonista, tu estàs expectant per les circumstàncies, per el terremoto, llavors no té gràcia.
Anem cap al podi, la tercera.
Esto es increíble. Hannah Arendt ofreciéndose como periodista para nosotros.
Debería suplicar por escribir para nosotros.
¿Por qué tendrías que hacerlo?
Si no aprovechara esta oportunidad, nunca me lo perdonaría.
Por Hannah y su viaje al corazón de Israel.
Mi hija. Hannah Arendt.
Que poques dones del segle XX haurien de ser tan referenciades com ella, i sobretot nosaltres ens dediquem a la comunicació / al periodisme. Aquesta pel·lícula d'Alemanya del 2012 va ser tota una meravella, perquè clar, és molt difícil també intentar fer un biòpic sobre ella, i a vegades és més fàcil fer-ho a partir de grans personatges que són primeres ministres, presidentes, reines o celebrities o coses així, perquè han sortit
que pots
molt
mitificar, no?
Exacte, o s'ha mitificat, han sortit molt als mitjans, pots agafar molts tòpics, hi ha com un mainstream o un relat creat al seu voltant. Amb Hannah Arendt és més el seu llegat a partir de les seves obres, llavors agafar un moment concret és difícil, però crec que va ser molt intel·ligent agafar el moment en què ella se li ofereix anar a cobrir el judici a Jerusalem d'Adolf Eichmann, el gran pensador de l'Holocaust als jueus, i més des de la perspectiva d'ella jueva / alemanya. I llavors com la seva obra, la seva cobertura periodística, que és molt honesta i molt contradictòria amb els seus impulsos més viscerals, perquè aquell punt de, clar, són els anys 60 a Alemanya i els anys 60 a Israel, o sigui, és que és molt difícil fer una perspectiva objectiva del que s'està veient, i clar, és veure com ella s'enfronta a totes aquestes contradiccions, com la deixen pel terra, fins i tot el que hem anat escoltant els periodistes del The New Yorker, que ara són com, bueno, és que la portada del New Yorker, sí, bueno, espera't. Els conservadors que han passat per allà i han dirigit aquella revista, no? Llavors, és molt gratificant veure com se la il·lumina a ella mateixa i les seves contradiccions i els seus problemes i aquells maldecaps que et crea fer una cobertura realment honesta,
sí.
I crec que el punt diferencial, que és el que no veiem a Blond... És...
També hi ha algun punt de voler apartar-la, però no, jo crec que no sobrepassa com amb les altres pel·lícules que hem manuat.
Però crec que la mirada de la pel·lícula de Hannah Arendt és també molt bona a partir de que la directora és una dona. llavors no vas a buscar tant la relació matrimonial, els problemes que tenia de si vas o no vas amb el seu marit, o amb els seus editors, o amb els corresponsals d'altres diaris, o fins i tot amb la gent que l'envolta. Llavors, aquella cura es nota moltíssim a la pel·lícula, i no és tant un homenatge gratuït, sinó és més el fet d'un període històric molt important vist des d'una perspectiva d'una de les ments més brillants que ha donat el segle XX. És que no hi ha millors raons per veure-la.
M'esperava al final, Víctor, a preguntar-t'ho, però ja que ho has tret, t'ho pregunto ara, perquè arrel de Blond, sobretot, un dels debats que més s'ha suscitat a través de les xarxes socials i de les crítiques és: no calen tants biòpics de dones, sinó moltes més directores.
Sí, però 100%, i sobretot el fet de... Mira, és que em va de perles, perquè crec que no es fes cap spoiler, però la pel·lícula de Venus, la del Jaume Veladró, que estrena de Sitges, la protagonista és Esther Expósito. Quina de les actrius espanyoles amb més rellevància al món de les xarxes socials està més sexualitzada que ella? La mirada de Jaume Valora ni de broma s'aproxima a allò. És evident que tu pots tenir moments a dir no, és que se li veuen meves als pits, no sé. Ja, però és que la teva mirada ja és dolenta. De per si és el seu cos i està fent una pel·lícula, està fent una interpretació superpotent i ja està, però clar, no és la norma aquesta. Llavors, aquest punt d'intentar fer una mica de neteja, allò, els racons i els armaris de la indústria, cal, i sobretot en les mirades femenines, no tant en el sentit perquè siguin femenines, sinó perquè no estan viciades de la sexualització, perquè sexualitzar una persona no té per què ser dolent, perquè al final la sensualitat i el sexe és una cosa completament normal, i en el cinema s'ha explotat moltíssimes vegades. La qüestió és quina intenció tens, quin enfocament en fas i quin objectiu busques. Llavors, clar, això es nota moltíssim. I en Blond i en A de Armes, tu i jo que l'hem vist, i segurament molts oients l'han vist, és que és desagradable. I quan una cosa és desagradable, però no el fet de que et porta com a espectador una contradicció...
Són imatges gratuïtes. No sé si és agradable o no, que per mi sí, però és que són imatges gratuïtes i això és objectiu.
Però quan no et porta a una cosa que et fa arriscar-te com a espectador i allò que dius, estic entrant en una contradicció, estic fent una empatia a una cosa com molt desagradable, m'ha passat avui amb Vermut i amb Mantícora, que quan no existeix això, perquè no és una intenció cinematogràfica, és el gratuït pel gratuït. Ensenyar el cos per ensenyar el cos, i llavors no té cap gràcia. I això les directores, ja t'asseguro jo, que no faran.
Anem a la segona.
Mamá, tienes que darme 50 tumanes.
Ah, sí. ¿Pero para qué?
Golnaz me ha dicho que venden cintas en la avenida Gandhi.
¿Y tus cintas de los bichis?
Pero mamá, los bichis son un rollo.
Stevie Wonder, Julio Iglesias,
Pink Floyd, Michael Jackson.
Pinta labios, pinta uñas, cartas de juego.
Iron Maiden.
¿Cuánto quiere por ellas?
100 tumanes.
50.
60.
50.
60.
50.
50.
Ah, tú, ¿qué ropa llevas?
¿Son zapatos punk?
¿Qué zapatos punk?
Esos, niña.
Sí, son de baloncesto.
Pues la forma es punk.
Juego a baloncesto en el equipo de mi colegio.
No es actualidad que mai, Víctor.
Es que, mira, y es una película del 2008 y la pasas ara, que crec que és una de les pel·lícules que haurien de passar als instituts obligadíssimes, deixar de passar la ola, perquè és una cosa fastigosa, que un dia fotré una dissertació jo, ja veuràs. Sí, incitació al neofeixisme és el que és la ola. Sí, no tinc una altra definició. I mira que la vaig veure jo amb 14 anys i vaig dir, bueno, no estic entenent la meitat. O sigui, amb 17 la vaig veure, tornava i vaig dir, normal. Recomposa't.
Persepolis, va.
Persepolis. Pel·lícula del 2008, de producció iraniano-francès, entre cometes, sí. Potser és la millor pel·lícula d'animació no feta potser per Pixar, Disney o derivats, que facin una mica aquests dibuixos, entre cometes, clàssics, que tampoc són clàssics, però més moderns 3D, entre cometes.
Sí.
Perquè en aquest cas no ho és. Llavors t'explica...
És molt dibuix d'adult, eh?
Sí, és molt dibuix d'adult, però també és com una mica una barreja, a vegades pensava, no? En plan, com un Picasso d'Alí amb el Disney del Mickey Mouse dels anys 30, aquell blanc i negre,
que
és molt, molt plàstic, molt, que s'estira molt... I és la màgia, entre cometes, de veure com visualment una cosa com per nens petits i t'està explicant la revolució iraniana, que era la revolució islàmica de 1979. I com a partir de la mateixa directora, que és la Marjane Satrapi, que és una directora iraniana i també escriptora, guionista i novel·lista, que va fer la novel·la gràfica, uh-huh. es va haver d'exiliar del seu país perquè la llibertat i les condicions normals com a ésser humà van deixar d'existir per la implantació de la... No me'n recordo si era la Ayatollah...
El Khomeini, hauria
sí,
de ser,
això,
no?
Sí, això, el Khomeini. Va decidir que pues, s'acabava aquí l'Iron Man, l'Stevie Wonder i tot el que no sigui el que digui el Corà. Llavors, és com... T'expliquen això des de la perspectiva d'una nena i a sobre la nena és la directora i és la guionista i com, sense deixar de fugir de les explicacions dures del que significa per a una família exiliar-se i pels amics que desapareixen i quan tu creixes sent petita i passes a ser adolescent i estàs vivint en aquest ambient o has de marxar amb 17 anys i t'has de trobar que la teva família viu a Iran, en aquelles situacions, doncs és molt divertit veure com funciona. Perquè no és allò de baixar la mirada cap a un nen de 14 anys i intentar explicar-li, sinó fer una cosa vertical, que tens totes les mirades possibles i ho fas entenedor per tothom. I a sobre és això, el fet de que com a biografia seva sigui tan potent i funcioni tant, i ara mateix tu hagis dit, escoltant un fragment, que això és completament vigent...
Absolutament.
Clar, és que no té més. O sigui, una pel·lícula que farà d'aquí uns pocs anys 20 anys. Que ara els anys passen aquí com els d'un gos.
Sí, sí, però...
En cinematografia. Llavors, funciona moltíssim.
Vaig a rizar-te un poc el rizo, eh? Jo tenia clar, no sé si és així, però jo tenia clar que moltes pel·lícules utilitzen la infantesa per explicar coses molt dures. No sé si per contraposar-ho tot o perquè es fa més fàcil d'explicar. Jo crec que Persepolis se riza un poco el rizo, no? Perquè a sobre es fa amb animació.
Exacte. Jo no sé si potser tant rizar el rizo, però sí el fet de, a vegades, per no buscar-te certs problemes de sobrecarregar arguments tediosos o dramàtics, la mirada d'un nen o la mirada infantil és molt sincera i molt directa. Uh-huh. Llavors, el problema és infantilitzar-ho, però és quan ho fas des de la seva perspectiva... No ho estàs infantilitzant perquè ells són infants. Llavors, és com, des del seu to, o des dels seus ulls, projectar-ho cap amunt. Llavors, clar, per això, moltes vegades, si tu veus, posarem un cas fantàstic com és Pixar, Toy Story, amb 10 anys, la gaudeixes com si fos animació Asterix o Obelix. La veus amb 25 i ho entens tot multiplicat per 3. La veus amb 45 i dius, uah, aquí hi ha moltes coses i molts sentiments i moltes emocions. Clar, el punt és aquest. És la sinceritat i la mirada de baix a dalt, que moltes vegades és molt necessària per no caure en això, el que et deia. És que jo que dius tu de rizar el rizo, pues imagina't en tedio i en voler aquí explicar-te que era el Corán i com entrava.
Sí, sí, sí,
ja ho veus, gràficament.
No me la diguis encara, però jo també l'hagués posat la primera.
A la gente le gusta creer en cuentos de hadas.
¿Lista?
Por supuesto.
¿Y usted?
Creo que los personajes sobre los que leemos acaban siendo más reales que los hombres que tenemos al lado.
Quin peliculot i quina interpretació. Jackie.
Amb Natalie Portman i la direcció de Paula Rein, que crec que és un dels directors més infravalorats pel panorama, jo que diem, de premis de los sabios del Monte Sinai, que és allò, quan parlàvem al principi de Blond i d'Anna de Armas, de la mirada i l'enfocament, la Rein crec que fa un exercici increïble de posicionament, que és no només explicar-t'ho des de... Em reitero molt, però des de la seva mirada, sinó gairebé plantar-te a la seva mirada. Si només et faltava que fos un point of view, de que tu estiguessis caminant i veiessis els braços de la Jackie. I són aquells plans que sempre fa molt a la Rein, que són oberts en pla gairebé panoràmic, però que et centra el personatge i tu el veus des de la nuca, llavors tens tot el seu paisatge. I a sobre explicar-te el moment en què Jackie Kennedy viu l'atemptat de Dallas, la mort de John Fitzgerald i després quines són les conseqüències personals per ella i com està vivint tot el procés.
Tot a través d'una entrevista que, per cert, va ser real, aquesta entrevista.
Però el fet és una mica com anar colant tots aquests moments, és tornem una altra vegada al com planteges tu la història de la dona, que evidentment està completament marcada i trencada per aquell fet.
Clar, és el que dèiem, Víctor, una mica. En Blond, escenifiques tot un dramón que et podies haver estalviat d'alguna manera, o en certs trossos et podries haver estalviat, perquè és veritat que jo vaig parar de veure Blonde i vaig dir... Marilyn també va tenir moments feliços. Marilyn va fer la seva pròpia productora. Marilyn va fer multitud de coses i no cada dia, de cada dia era un dramón, tot i que la seva vida sí que fos un, en certa manera
sí,
un drama.
Convulsa.
Jackie és un dramón.
Absolutament.
Per què és un dramón? Perquè acaba de passar el que acaba de passar. Però, ostres, no t'incomoda, però no et fica el dit a la llaga.
No, són com aquelles pinzellades cinematogràfiques de dir quins són els matisos, quins són els punts, quins són els fets diferencials que tu em vols explicar aquesta història, perquè és el que dius tu, les dues són drames, però no estic fent una cosa onírica. És a dir, el punt de Blonde és una cosa gairebé, és una palla mental, que en estones treu-lo de mental i ho és. Llavors, clar, és el problema. En canvi, amb Jackie sí que et pots trobar el fet de que és el dramón,
sí.
Però, ostres, el punt aquest de que ella parli tant, reflexioni, t'estigui explicant com ha viscut, les converses girin al voltant d'ella.
No, i et trobes un dramón, però et trobes una dona poderosíssima.
Exacte, però que les dones poderosíssimes és evident que es poden trencar, és evident que es poden viure moments hipertraumàtics, com a The Crown veiem a Margaret Thatcher trencar-se el seu dormitori, que tu dius, la dama de hierro,
sí, sí,
en
sí,
aquest
sí.
sentit, o amb la versió de la ara em sortirà el nom i m'estic morint, de la pel·lícula. Ara em sortirà. Però amb Jackie, el punt bo i de la mirada a la raïn, i aquí és el diferencial, que és un home fent una mica el que no han fet els altres, entre cometes, no és allò de no talment, però sí cinematogràficament ho podríem dir una miqueta, que és això, és quin objectiu tenies a l'hora de parlar sobre la figura de Jackie? Quin objectiu tenies en aquell concret moment que agafes de la seva vida o els moments d'abans i després, com és l'entrevista que va donant voltes o que t'explica la seva història anterior? Sinó, ostres, el fet de que tu acabes sortint de la pel·lícula i dius, vale, tinc una idea, tinc una pilota d'emocions que puc anar mirant per tots els costats. En Blonde dius, bueno, ok.
Fixa't que anys després, i si no m'equivoco, no sé si és el mateix director, Diana ho intenta, i no ho aconsegueix.
Home, però és que lo de Diana va ser una cosa que no va tenir sentit, perquè era voler fer un Spencer des d'una perspectiva de The Crown amb bueno, una mirada de sèrie de telenovela de la 2 del dissabtes a la tarda. Pues, vale.
Va, que ens queden 2 minuts i mig, anem a la notícia de la setmana i a la pel·lícula que has triat.
Aquí t'he vingut a sorprendre, eh? Sí, sé que la notícia de la setmana potser no hauria d'haver estat aquesta, però li estem donant una categoria que no es mereixerien. Però, clar, és aquells vídeos que hem vist dels energúmens aquests del Col·legio Mayor de Madrid cridant les coses que cridant
sí.
i no ho tornem a reproduir
no,
que els tanquin i tirin l'edifici. La qüestió és que el trobar paral·lelismes amb el cinema és difícil, perquè sempre s'ha caracteritzat molt per agafar l'americanada, entre cometes, els clubs aquells universitaris, sí. els capa club, no sé quantos, però n'hi ha una pel·lícula que no va tenir molta repercussió fora del Regne Unit, que és The Riot Club, que t'agafa de manera una mica fictícia, entre cometes, perquè està basada en una obra de teatre que es diu Posh, que aquí li vam agafar els poixetes, aquestes coses que es portaven molt, que era una actriu urbana del 2010, els joves que m'estic escoltant ho saben. Que són els pijos,
sí.
entre cometes dit en britànic, no en sí. anglès, que és el club que es crea a la Universitat d'Oxford, rodejat de tots els aristòcrates, els hijos de los magnates, els més intel·ligents, se suposa, etc. I aquell punt d'impunitat. Fan una cosa a la pel·lícula, perquè es reuneixen i fan el que els dona la gana, i festetes i tot, i no sé quantos, i tenir molts diners i gastar-s'ho, i fan una cosa i es creuen impunes. I la impunitat no ha d'existir, en aquest sentit. Llavors, aquest punt de paral·lelisme de que molta gent s'està debatent de per què aquests surten allà a cridar el que criden, la sensació d'impunitat. I aquella sensació d'impunitat te la trobes en aquesta pel·lícula, a part de que són tots joves, al igual que aquests, són tots un argument, al igual que aquests, i tots estan emmarcats en l'alta esfera de l'educació, que no tanta educació.
La tenia a la plataforma o no?
Aquesta del Killer, també. Perquè és allò de trobar-la. Gastar una miqueta tampoc passa res.
La buscaré i la miraré.
Per favor.
Buscaré i la miraré. Víctor Rodrigo, sempre moltíssimes gràcies.
A
ens tornem a trobar el proper divendres. Tornes cap a Sitges o no?
Sí, com sempre, que no em detinguin a la porta.
Ens explicaràs més cosetes la setmana que ve, eh? Va, que vagi molt bé, que se n'ha d'anar cap a Sitges. Nosaltres anem, però, cap a la informació amb els butlletins horaris, amb Carla Buigas i Pere Joventí Balcells. Va, fins ara.